Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Senyor Pasqual, bona nit.
Bona nit.
Li volia preguntar, primer de tot, per aquesta decisió que hem sapigut aquesta tarda de l'ONU, dels Estats Units, que s'han abstingut en aquesta votació del Consell de Seguretat, i això és el que ha permès aprovar aquesta petició d'alto el foc a Gaza. Evidentment, Benjamin Netanyahu doncs no li ha agradat gens, ja ha fet algunes anul·lacions, el viatge que havien de fer a Washington, també diversos delegats d'Israel. Vostè creu que això encara pot tensionar més les relacions, o creu que aquí als Estats Units s'ha vist una mica entre l'espasa i la paret i al final s'ha vist forçada a fer aquesta abstenció?
Bueno, diverses coses interessants d'aquesta decisió. En primer lloc, han sigut els membres no permanents els que l'han inspirat, cosa que fins ara havien sigut Xina i Rússia havien bloquejat Estats Units en totes les amb una decisió que s'havia intentat prendre en el cap de setmana també, i fins a 4 votacions, i han sigut els països no alineats els que junt amb Xina i Rússia han dut a terme aquesta alternativa. És significatiu en el sentit de que potser les potències no poden parlar entre elles, però sí que hi ha un cos mediador al mig que permet portar accions, no? I d'una altra part està l'extensió dels Estats Units. Jo crec que Biden havia enviat diversos missatges, o el govern de Biden havia enviat diversos missatges a Israel en el sentit de que això s'estava anant de les mans en certs aspectes, no? Sobretot humanitari. Estats Units ha estat molt acostumat a que quan Israel actuava, ell feia de germà gran en un moment determinat i parava les ofensives. En aquest cas, Israel no estava molt disposada a escoltar els Estats Units en aquests termes, i els Estats Units no és que s'hagi vist entre l'espasa i la paret, però sí que la pressió internacional és tan gran que, efectivament, ha pres una decisió insòlita fins al moment, i com tu has dit, no ha caigut massa bé en els ambients israelites.
Això suposarà un distanciament entre els Estats Units, entre les relacions històriques d'Estats Units i Israel?
No, és un distanciament impossible per ambas parts. Uns perquè sense la protecció dels altres no viurien bé, i altres perquè sense l'enclau d'Israel a dintre de l'Orient Mitjà no tindrien una influència com la tenen en aquests moments. És a dir, potser un desacord en aquest moment, però no serà a llarg plaç.
Creu realment, per tant, que hi ha possibilitats reals que s'apliqui aquest alto el foc ara mateix, amb aquestes circumstàncies?
Tot dependrà molt i molt de fins a quin punt els Estats Units puguin pressionar Netanyahu, encara que hem vist que efectivament ha suspès les visites de que precisament anaven a explicar l'ofensiva terrestre a Rafah, no? I a lo millor els Estats Units el que no volen és aquesta ofensiva terrestre, no? Potser sí que en un moment determinat es poden donar un parèntesi, no? Però no ho tinc tan clar, perquè Netanyahu és més aviat, en aquests moments està en les mans dels més durs, i no sé si cedirà o no cedirà en aquest aspecte.
Per tant, d'alguna manera, als Estats Units ja li ha anat bé que s'hagi anul·lat aquest viatge.
Sí, li ha anat bé, perquè estava en una situació compromesa, en el sentit que, com et deia, anaven a explicar quins serien els següents passos d'aquesta guerra, no? I potser els Estats Units, de cara a l'opinió internacional, la falta d'ajuda humanitària, les morts que s'estan produint, són massa pes per la política internacional nord-americana.
Això era un tema. L'altre, com dèiem, si mirem cap a Rússia, el Kremlin, que encara continua qüestionant aquests atacs de divendres de la setmana passada a Moscou, vostè creu que Putin ara té encara una excusa més per poder intensificar aquests atacs a Ucraïna?
Bueno, Putin necessita diverses coses. Aquests atemptats posen en dubte la seva política de seguretat, de presentar-se com a l'home fort que impedirà que hi hagin actes terroristes a dintre de Rússia. Recordem que ell precisament es fa famós per la crueltat en les guerres, la repressió tras atemptats en les guerres de Txetxènia i totes aquestes coses, no? Aleshores, això fa temblar aquesta imatge, per una part. Per una altra part, és una fallida de seguretat claríssima, perquè a més s'havia avisat als serveis secrets per part dels britànics i els nord-americans d'aquesta possibilitat, els serveis secrets russos, que no... Diguem que no li van donar tota la credibilitat, no avançarem més en aquest aspecte, no?
Què vol dir?
No, bueno, no sé, que sempre que hi ha un atemptat hi ha fallides de seguretat, però també es poden entendre com si aquestes escletxes que s'obren en el sistema d'intel·ligència tenen a veure amb alguna resistència interna, també, dintre de...
És una voluntat d'haver ignorat aquests avisos, vol dir?
Però no necessàriament per part de Putin, no necessàriament per part de Putin. També hi ha moltes forces que juguen, perquè a vegades estem pensant només en Putin com a figura, i això és un mite. O sigui, Putin no sostindria si no té al voltant tota una sèrie, tot un engranatge que li permet mantenir aquesta... I potser en algun moment alguna part de l'engranatge no està tan d'acord en les polítiques que estan duent a terme. En tot cas, sense entrar en aquesta derivada... Putin canvia la narrativa. Precisament per davant d'aquests problemes necessita canviar la narrativa. I aleshores la narrativa és els hem enganxat anant cap a Ucraïna, no són l'estat islàmic o ni el del nord ni res, sinó que són realment ucraïnesos. Això sembla que és, i més amb la publicitat que acabarà fent a l'estat islàmic K, s'anirà desmentint, però ell necessita reforçar aquesta idea de estem en guerra, i més perquè cridarà Nova Gleva ara, i són 250.000 homes que necessita. Aleshores està claríssim que aquí hi ha un discurs de seguretat i un discurs de dir la guerra cal fer-la i cal que en dongueu escalf en aquest aspecte.
En tot cas, això ha afectat aquesta suposada invulnerabilitat que hi havia al voltant de Putin fins ara?
Sí. És el que et deia en principi. Aquesta imatge de seguretat, d'home fort, que intenta transmetre sempre, a part dels seus missatges de la gran Rússia i totes aquestes coses, doncs bàsicament, el que ara es posa en qüestió és que en el cor de la Rússia més propera, doncs s'estan produint atemptats que, per altra part, sempre hi ha hagut. No sé si recordeu, per exemple, el del teatre, on van morir i va ser reprimit amb molta força per part de l'exèrcit rus, no? Però ja va haver-hi també problemes a Txetxènia. Aquests atemptats han sigut habituals, i més perquè els musulmans que veuen a Rússia com problemàtica, o sigui, com un estat declaradament enemic per el seu comportament a les guerres de Síria, Israel, o sobretot la seva aliança amb Iran, perquè recordem tot aquest caos que hi ha, el ISIS-K és sufista, mentre que els iranis són xiïtes, no? I el recolzament claríssim que té Rússia per part d'Iran, per exemple, amb els drons que li fabrica per la guerra d'Ucraïna, això li posa en el punt de mira. Però sí, aquesta sensació d'invulnerabilitat ha caigut en molts aspectes.
I això també ens porta a fer-nos la pregunta de quines conseqüències pot tenir també tot això a Europa, sobretot després d'avui, que haguem sabut que França ha elevat al màxim el nivell d'alerta antiterrorista. És a dir, quins fonaments té Emmanuel Macron per haver fet aquest moviment?
Home, bàsicament que França té una població àrab en general molt gran, i problemes no hi ha de terrorisme, sinó bàsicament de convivència, que poden radicalitzar-se. Des de fa molt de temps els francesos estan molt especialitzats en buscar aquesta radicalització a dintre la seva terra, no? I també és monitoritzant aquells que viatgen a països que són susceptibles de tenir camps d'entrenament en aquest aspecte, no? Aleshores, davant de la... Jo veuria aquest elevació de l'alerta màxima com una preparació de cara a tota la seguretat que han de tenir cap als Jocs Olímpics. No?
Això és el que precisament és la següent pregunta que li volia fer, perquè justament demà, dia 26, faltaran 4 mesos justos per la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics a París. Vostè creu que a hores d'ara França ho té tot controlat o és real aquest risc d'atac terrorista durant els Jocs Olímpics amb la repercussió mediàtica i tota la gent que viatja que mou uns Jocs Olímpics?
Jo crec que és un avançament de mesures precisament davant d'aquest increment de l'activitat terrorista i també en general d'aquesta situació de tensió geoestratègica que s'està produint, no? I França ha decidit que protegir-se abans, si vols dir-ho així, una bombolla sobre d'una altra bombolla. Ja tenien preparat i tenen preparat i des de fa temps ja està funcionant la monitorització de les persones que estan entrant i sortint del país i la preparació de la seguretat dels Jocs Olímpics. Però si vols dir-ho així, és un toc d'atenció clarament a tota l'estructura de seguretat francesa per posar-se ja a vigilar que no hi hagin problemes durant els Jocs Olímpics. Jo no diria que hi ha una possibilitat més alta de que hi hagi un atemptat. La possibilitat, a lo millor precisament activant els mecanismes des d'aquest moment, és més baixa en aquest aspecte, no?
I acabo, a casa nostra creu que hem de patir o que el nivell d'alerta es manté igual que aquests últims darrers mesos?
En quant al risc d'atemptat internacional terrorista, jo, en tot cas jihadista, no tinc una informació molt directa en quant a aquest aspecte. Sempre hem d'estar alerta, però els missatges, com a mínim, també són grups que, hem d'entendre això, són grups que són cèl·lules que van actuant de diferents maneres. I una de les coses que l'ISIS-K, per exemple, ha dit és que aniria, per això França ha augmentat també la seva seguretat, que aniria contra aquells que han donat suport explícit a Israel amb aquesta guerra contra Palestina, sí. No? I aquests països és Rússia, és França, etc. Nosaltres en aquest aspecte ens hem desmarcat bastant, o sigui, podríem estar amb un nivell més baix, però això no ens assegura res, no? I una altra cosa és el discurs bel·licista que s'està integrant en la societat europea, ja sigui Margarita Robles, ja sigui Putin dient lo de la Tercera Guerra Mundial, però sí. Jo aquí sóc una mica més escèptic.
Discrepa, perquè... d'aquestes últimes declaracions de la ministra, també?
Home, discrepo en el sentit que... O sigui, jo entenc la necessitat de vendre a la societat la idea del rearme, no? Més que res perquè... Mira, i t'ho poso a molt futur, no? Però si guanyés Trump ja en el seu mandat ens va tirar de les orelles no només a l'estat espanyol, sinó a molts estats morosos de la OTAN, per dir-ho així, no? Posem que guanya Trump. És el primer que farà. Dir, no us vaig a pagar la OTAN. O sigui, feu el favor de complir amb els estatuts, no? O sigui que, si vols veure-la així, és una... A tota la societat europea se'ns està dient... Atenció, necessitem gastar més diners en seguretat. Però una tercera guerra mundial significaria un joc de destrucció massiva en el que importaria bastant poc les armes convencionals si fem cas de lo que està dient Putin, no? Però jo crec sincerament que amb això hem de rebaixar la tensió perquè jo crec que a ningú li interessa anar cap a l'ús d'armes nuclears, evidentment, i que tampoc hi ha una preparació de la Unió Europea, per exemple, per afrontar una guerra per si mateix contra Rússia. O sigui, és absolutament impossible.
Doncs ha quedat claríssim, Ernesto Pascual, com dèiem, analista en política internacional i europea i també professor de la UOC. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.